Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
A la venda l'onzena novel·la d'un dels grans de la literatura universal. Es diu Salman Rushdie, que publica 2 anys, 8 mesos i 28 nits, editat en català per Proa, un gran conte ambientat en una Nova York caòtica, que és l'escenari d'un reguitzell d'històries màgiques inspirades a les mil i una nits i que, llegides entre línies, amaguen fins i tot molt més el que s'explica. Senyor Salman Rushdie, bon dia, good morning.
Bon dia.
I moltes gràcies també. Avui ens acompanyarà el Marc Artigau, un dels lletraferits del programa. Hola, Marc. Bon dia.
Bon dia.
I saludem també la Sílvia Palà, que serà la intèrpret de Salman Rushdie. Bon dia, Sílvia, moltes gràcies.
Bon dia.
2 anys, 8 mesos i 28 nits, que són les mil i una nits. Per què aquesta apel·lació tan evident a les mil i una nits?
Well, you know, I just thought that doncs I would use
vaig pensar que podria fer servir aquestes històries antigues com a font d'inspiració per la novel·la contemporània. Per tant, en certa manera, el que he fet és treure l'embolcall d'aquelles històries antigues del meu bagatge i llançar-les a la ciutat de Nova York per veure què passava.
Estaríem parlant d'un conte de contes?
Sens dubte, es tracta d'un conte que parla de la importància dels contes, de les històries. Tothom que forma part d'aquesta novel·la té una història per explicar. I de vegades aquestes històries entren en competició entre si i aquestes històries estan una dins de l'altra, sovint. Per tant, sí, podríem dir que hi ha com una guerra de narratives en aquest text.
Una pregunta. Ja, nosaltres tenim un espai en aquest programa dedicat a llibres que es diu De què va? Val. Per tant, permetin que li faci la pregunta del títol de la secció. Pels que no ho sàpiguen, de què va el llibre?
Les mil i una nits, si fem un càlcul, coincideix amb el títol de la meva novel·la. És un dels compendis històrics més importants de tot el món. Es tracta d'històries que van començar com a folklore indi, que passen pel món àrab i gradualment van arribar al món occidental. Per tant, es tracta d'un grup extraordinari de faules fantàstiques, que són històries que jo sentia de nen quan era petit. I, en certa manera, són coses que em van fer enamorar-me per primer cop amb la literatura. Sembla, per tant, natural intentar tornar a aquesta font per intentar, alhora, crear aquest llibre.
Marc.
No, a mi el que m'agradaria preguntar és, he llegit en alguna entrevista que ell comença a escriure i no sé exactament quin és el punt on hi són moltes històries, hi ha molts personatges, estem parlant de que hi ha una situació quotidiana, però també hi ha fantasia. Aleshores, a mi m'agradaria saber quin és el moment aquell que fa el clic l'autor i que sap que totes aquestes històries van cap a una direcció o que comencen a encaixar en el...
Doncs vaig trigar aproximadament un any i pico per esbrinar això, perquè és veritat que hi ha moltíssimes històries que coincideixen, que entren i surten entre si. La principal història tracta, l'argument, és per què ha anat malament al món, què és el que ha passat. Els dirigents del món tenen el seu paper, les normes ja no s'apliquen ni les normes naturals, com la llei de la gravetat, deixen d'aplicar-se i d'existir. Però principalment hi ha dos personatges dels quals jo intentava parlar amb la meva novel·la. Un és aquest jardiner paisatgista de Nova York, d'origen indi, que un dia descobreix que hi ha una cosa al terra i, en certa manera, no té cap explicació i intenta fer front al fet que ja no està en contacte amb la terra, no? I descobreix que aquest és el resultat d'una maledicció, d'un agent, és un ésser supernatural, però també està defensat per un altre ésser supernatural, que és una altra gínia, que de fet resulta que és un avant passat, no? La besàvia, com si diguéssim. I, evidentment, s'enamora d'ella. No ho hauria d'haver fet, però s'enamora.
Veig, Jessica, que el llibre anterior, que és autobiogràfic, Joseph Anton, quan el va acabar d'escriure, ell no sabia, no tenia cap punt de partida per començar a escriure el següent llibre. Aleshores, quin és aquest punt de partida? Són les Mil i Una Nits? És el personatge del Jerónimo? És les Jean? És aquí on el fil es comença a estirar?
Podria dir que hi ha dos punts de partida de la meva història. Un va ser el desig d'escriure una història que fos molt poc semblant al llibre anterior, molt diferent. Havia escrit una història molt factual que reflectia molt bé la veritat i volia escriure quelcom que fos molt fantàstic. Seria com la següent tasca a fer, no? I després, sí, tenia aquests dos fragments. Tenia la història del jardiner i tenia la història de la princesa Jean, també. I per mi, tinc sovint el sentiment que tinc com trossos del trencaclosques i com peces del trencaclosques i cal veure com encaixen entre si. De vegades cal inventar una altra peça del trencaclosques, però sí, això seria el punt de partida del llibre.
Una altra pregunta que un es fa quan veu un llibre així, després de venir d'un llibre que és una autobiografia, és quins són els límits de la llibertat creativa? Perquè el Salman ha publicat novel·la infantil, o sigui, té un reguitzell de mil mirades, no? Aleshores, quin és el límit de la llibertat creativa? Quins són els límits que ell es col·loca a l'hora d'escriure?
L'únic límit és el talent que un pot tindre. I tots ens enfrontem a diari amb aquest límit, no? Tenim una idea, un llibre ideal, que és el llibre que tenim al cap, però quan ens asseguem a escriure cada dia ens enfrontem als límits de les nostres pròpies habilitats. Però a part d'això, no hi ha cap límit. I, de fet, m'agrada molt la idea de no reescriure contínuament el mateix llibre. El que m'agrada és fer quelcom diferent cada cop. Alguna cosa que no hagi fet mai, només per raptar-me a mi mateix una miqueta, potser.
Perdona, Marc, el llibre ideal que parlava vostè ja l'ha escrit?
Not yet.
Encara no. Només el meu cap està...
No, una altra cosa que he llegit i que m'ha semblat molt interessant. A vegades es diu, no, que un autor sempre està escrivint la mateixa novel·la, no, al llarg dels anys. Jo penso que en el cas del Salman és completament diferent. Cada llibre és una novel·la diferent, no tenen a veure. Però una cosa que he llegit en una entrevista i m'ha semblat molt interessant és que només llegeix poesia quan està escrivint.
Sí.
Perquè vol donar-li un valor a les paraules, i a mi m'agradaria saber quins poetes llegeix, si va a èpoques de dir, doncs mira, durant aquest llibre llegeixo aquests poetes, durant aquest llibre...
La veritat és que llegeixo una miqueta a l'atzar. No tinc cap autor favorit. Cada dia el que m'agrada és tornar a començar ficant una mica de poesia al meu cap. És a dir, hi ha tants poetes que m'agraden moltíssim, incloent-hi García Lorca, evidentment, i el poeta caribeny David Walker, que m'encanta, i també Seamus Heaney, el poeta irlandès, aquest m'encanta. Es tracta de personatges molt diferents, d'escriptors molt diferents entre si. No es tracta de tenir un estil determinat al cap, sinó que es tracta de tenir una idea general de la poesia al meu cap. I el que la poesia ens recorda és que cal fer atenció. I quan un està escrivint en prosa, és molt fàcil ser una mica mandrós, no?, respecte a l'ús de la llengua. Intento no ser mandrós en aquest sentit.
Ell ha publicat poesia.
Sí.
But I have to start reading yours.
Llavors hauré de començar llegint la teva poesia.
Doncs podríem fer-li arribar un llibre al senyor Rossi.
Però clar, ara, quina mala jugada. O sigui, està parlant de l'or, que està parlant d'uns nivells, ja. És com parlar del Barça i...
Per cert, deixi'm preguntar-li, no em puc escapar, senyor Rossi, viu ara vostè més tranquil?
Oh, yeah, you don't look dangerous to me.
Sí, no sembleu perillosos.
Però en general, a la vida, vostè és més tranquil ara.
Yes, in general also.
Sí, sí,
it's
en
been,
general
all right
també.
For a very long time.
Ja fa temps que hi visc més tranquil.
Jo no li preguntaré per aquella famosa foto, perquè, de fet, vostè ja ho ha explicat en aquest programa fa uns anys, quan va venir també a Catalunya, però i a més la resposta les podem trobar a la seva biografia, que ara parla del Marc, de Josep Anton, Memòries en temps de la fàtua. Però sí que li m'agradaria preguntar-li per què no li vaig fer aquella vegada aquella pregunta, si tornaria a escriure, vist el que ha vist, passat el que ha passat, els versos satànics.
Well, fortunately, I don't have to, because I already wrote it.
Per sort no cal fer-ho, perquè ja el vaig escriure un cop.
But I'm, you know, I'm very... proud of that book.
Me'n sento molt orgullós d'aquest llibre, dels versos satànics. I també estic satisfet des que les temperatures s'han refredat una miqueta en aquest sentit. La gent el pot llegir només com un llibre, en lloc de pensar que els recorda l'escàndol del moment. I a moltes persones els agrada moltíssim. I estic molt content de tot això. Crec que és un dels millors llibres que he escrit mai i em costa imaginar la meva vida o obra sense aquest llibre. Estic tranquil·la en aquest sentit.
A Madrid vostè va dir aquesta novel·la és una manera senzilla de descriure un món que ha anat malament. Vostè també és molt crític amb la tecnologia i la forma com està canviant el món. Què li semblen a vostè les xarxes socials com el Facebook, com el Twitter, com Instagram?
I'm sort of ambiguous about them.
Tinc una actitud una miqueta ambigua al respecte.
Tots ho tenim ambigua.
Sí, sí, exacte, és així. De vegades sembla que són útils i de vegades no vols tenir aquest soroll a dins del cap. Per tant, quan estic escrivint un llibre, intento mantenir-me allunyat d'aquestes xarxes socials. Però la resta del temps, com ara mateix, sóc bastant actiu.
3 minuts i 11, Marc.
Una altra cosa que m'agradaria parlar del llibre és el sentit de l'humor. Sembla que no, és una eina que utilitza i que pot ser que en un principi en la lectura no hi sigui d'una forma molt òbvia, però va entrar en l'humor. Llavors m'agradaria preguntar-li com utilitza l'humor, per què el fa servir.
This is just how it comes out of me.
És la manera que surt de mi, de dins de mi mateix.
I don't sit down to think,
no és que segui i digui, doncs ara caldrà fer servir l'humor, no ho faig expressament. Penso que tots els meus llibres tenen un cert grau d'humor, sens dubte. Aquest sembla que és una miqueta més divertit que els altres. I això m'agrada, eh?
I mean, it's kind of a crazy idea, so it's
és una idea una miqueta boja, per tant, segur que és divertit.
Sí, mira, una de les cites que té el llibre, que llegiré, que és molt curta, és de l'Italo Calvino, que diu, perdó, en comptes d'obligar-me a escriure el llibre que hauria d'escriure, la novel·la que esperen de mi, vaig conjurar el llibre que m'hauria agradat llegir, d'escriptor desconegut, d'una altra època i d'un altre país, descobert en unes golfes. Clar, és una voluntat de llibertat absoluta, de no faré el que esperen de mi, faré el que a mi em ve més de gust, no?
Well, you know, I was lucky enough to
know sort quite well towards the end of his life. Conèixer Calvino força bé. Quan estava a punt de morir, va tenir una actitud molt generosa amb mi.
It's true that in his
life, és veritat que al llarg de la seva vida, quan va començar en aquell moment del neorealisme italià, després de la Segona Guerra Mundial, era un home d'esquerres i se suposava que havia d'escriure novel·les socialistes, realistes, i en la primera novel·la sí que és una novel·la de realisme socialista. I llavors va decidir que no ho volia fer més, això. I va fer aquest gir cap a l'esquerra, tan pronunciat, per entrar en el món de les faules i de la fantasia. I així és com es va convertir en Calvino. I es va descobrir a si mateix rebutjant ser l'escriptor que tothom volia que fos. I jo també.
Acabo, d'aquí una hora es donarà el Premi Nobel de Literatura. Miri, escolti'm, li he de confessar, vostè sempre està permanentment a les travesses i vagi a saber si vostè que ara és a Catalunya serà vostè el guanyador del Premi Nobel. Home, la mitjana d'edat dels guanyadors del Nobel són 64 anys. Vostè està en 68. Bueno, té, per vostè el Nobel és una esperança, és un somni, una quimera?
No.
That I would have already received a phone call.
La petita sospita que ja m'haurien trucat per telèfon, eh?
Per cert, escolti'm, és cert que vostè va entrar en el món de la fantasia quan vostè tenia 15 anys i un mestre li va recomanar El Senyor dels Anells?
Yes, that's completely true.
Sí, sí, totalment cert. I quasi vaig suspendre els exàmens de llavors, perquè em vaig obsessionar tantíssim amb aquest llibre.
Yeah, and I think The Lord of the Rings
penso que El Senyor dels Anells, la millor edat per llegir-ho és quan ets un nen de 16 anys.
Molt bé, escolti, m'acabo. Fins quan es queda aquí, a Barcelona o a Catalunya?
Lamentablement, avui només un dia, però ja he estat diverses vegades.
Però marxa demà?
Are you leaving tomorrow?
I'm leaving tomorrow.
Sí, escolti, sí, demà marxo.
És que m'ha arribat una cosa, no sé si és veritat o no. És veritat que ha estat convidat a veure el concert dels U2 aquesta nit a Barcelona?
I saw the concert in New York.
Vaig assistir al concert a Nova York.
Unfortunately, I have a concert
in
my
own. Lamentablement, ja tinc el meu propi concert que fer.
Gran seguidor, per cert, dels New York Yankees, gran seguidor i gran aficionat al béisbol. Avui ens ha acompanyat el Salman Rushdie aquí al Mónarracú, que presenta aquesta nova novel·la, 2 anys, 8 mesos i 28 nits, editat per Proa. Vols fer alguna pregunta més, Marc, per acabar, o algun comentari?
No. Tot fantàstic.
Tot fantàstic, mai millor dit.
Un plaer.
Salman Rushdie, un plaer, moltes gràcies, molta sort.
Thank you.